minuts per sobre de les 12 del migdia. Ja sabeu que aquest programa ens agrada anar entrevistant tots els autors i autores que presenten llibres. I, de fet, aquest ha estat un any molt prolífic i amb molts d'ells centrats en unes èpoques de la història propera del Prat i, sobretot, els nostres entorns del voltant de la plaça de la Vila. És el cas, també, del Quan tot era proximitat, un llibre de memòria històrica recent del Pere Rodríguez d'Arnés. Què tal, Pere? Benvingut.
Hola, bon dia, gràcies. Gràcies per convidar-me a participar en aquesta activitat de ràdio.
Vostè era enginyer tècnic industrial,
sí.
Cosa que no té gaire a veure amb l'objecte pròpiament d'aquest llibre. Per què va començar a interessar-se en fer una mica de memòria en com era la vostra vida aquí al Prat no fa tants anys?
Això va ser una situació una mica estranya. Ho explico amb l'anterior llibre, que ja parlava de quan era mainada. Que allà ja m'explico que vaig voler participar a Begur, que allà a Begur sí que havia fet ja dos o tres llibres. Vaig voler participar en un concurs de narrativa curta i se'm va ocórrer parlar de què feia jo quan era petit, perquè allò sempre, vaja, sempre m'ha agradat recordar les vivències aquelles de menut, el que fèiem pel carrer, per allà a la Rambla, que és on vaig néixer, i amb els amics i amb tots. Bé, aquell concurs de narrativa curta no vaig guanyar, evidentment, era un concurs molt consolidat i moltes figures de renom, escriptors que s'hi presentaven, però vaig gaudir molt fer-ho. I quan vaig acabar vaig dir, bueno, i ara que he fet aquest tros, que el deixo aquí arxivat o continuo? I vaig pensar, mira, continuo. La meva muller, el cel sigui, en aquells moments em va ajudar molt i em va dir, doncs vinga, tira endavant. I així vaig situar-me aquí 4 barris del poble i vaig fer el llibre d'aquest barri. Clar, el llibre aquell va anar molt bé, tothom estava molt satisfet, però semblava com si hagués quedat una mica curt. Clar, parlàvem d'una època de mainada de nens. Però jo vaig veure que hi havia alguna cosa més, que vull dir, quan els menuts estàvem convisquent amb totes les famílies dels voltants, hi havia un caliu que avui dia no es dona. I vaig dir, doncs mira, vaig intentar fer un altre llibre, una segona part, que parli d'aquesta proximitat, de què tant parlem avui dia, que és una proximitat, però de sempre parlem del menjar, dels queviures, no? Que si les cols són de proximitat, els tomàquets de proximitat, els ous de proximitat, tot de proximitat, però en aquell temps hi havia la proximitat de les persones. Quan tu t'anaves al Colmado, per exemple, vull dir, ostres, era una joia allò que xerraves un, xerraves l'altre, jo veia les mares i tots, clar, jo era petit, però jo ho veia, que era així, i tothom es coneixia pel seu nom o pel seu motiu, és igual, tothom es coneixia, tothom patia pel veí, tothom patia perquè les coses funcionessin bé. En Felip Neri Gordi, amb el seu pròleg que em va fer del llibre, ja va deixar anar el tema aquest d'allà, perquè és curiós, però jo vaig néixer on viu el Felip Neri Gordi.
Ostres!
Sí, a la Rambla.
Clar, jo, per exemple, coneixent després tota la trajectòria del Felip Neri Gordi, que és tertulià nostra, que el coneixem com arquitecte també de referència, per exemple, no sabia que la seva família també venia del comerç molt directe, no? D'aquesta part, i ell ho explica en el pròleg, i explica com també l'ha marcat, no?, tenia aquests orígens.
Sí, sí, sí. A més, ja ho explica ja molt clar, que el que el va marcar molt en aquella època era que tot ho tenia al costat, tot era proper, tot. Els col·legis, les botigues, la feina, tot ho tenim a l'abast. I és veritat, perquè jo també, amb aquest explico, que al voltant de casa hi havia 3 lleteries. Avui dia no se'n sent parlar de lleteries. Avui vas a comprar al supermercat envasat i s'ha acabat el bròquil, però allò anaves a comprar la llet, la bullies i ja estava a punt per gastar-la. Era una altra història, aquella. Era una altra història.
Ara parlem d'una proximitat fins i tot forçada, i en aquells moments era, doncs, evidentment, el que hi havia, no? Perquè la pròpia fesomia del municipi ja donava que tinguessis o que haguessis de tenir tot més o menys aquí, no? I a l'abast. És veritat que vostè parla d'una coneixença amb noms i cognoms de totes les persones que hi havia darrere dels comerços més propers, i no només comerços, sinó també serveis, com per exemple el capítol de les farmàcies,
sí,
que ara tampoc no es pot entendre com era aquell món i amb les fórmules magistrals que havien de fer-se des de les diferents farmàcies i que ara doncs, anem a buscar una cosa genèrica i no sabem ni de quina farmàcia anem moltes vegades.
Tot i que em va dir la Neus Ferrer, em va comentar que sembla que es torna a revifar una miqueta això de les recetes aquestes magistrals. Mm-hmm. Ja podria ser, perquè ja avui dia també el món dona moltes voltes i a les farmàcies també es comença a observar aquesta mica de caliu, de familiaritat que també hi havia abans. Però tot això, evidentment, això ho fan les persones. Si les persones no estan predisposades, clar, ja, per exemple, si avui ens anem a un supermercat que la gent va allà a fer el seu horari, el seu torn, i que passa molta gent, és impossible que estableixi una relació directa com va era abans, perquè abans a les colmados hi havia pues, a les àvies, a les mares, a les filles o els pares, o qui sigui, i tots els que despatxaven eren família. Uh-huh. Avui dia te'n vas a un supermercat, o no, una botiga també que pugui ser de més proximitat, que n'hi ha, però clar, hi ha molta gent treballant i aquesta gent fa els seus horaris, fa els seus torns, i sí, ens coneixem, saluden, però vull dir, avui no sé, això és una miqueta potser el que em sembla recordar que ho deia el Josep Pla, no? Que tenim, la vida se'ns presenta amb aquestes, això, amb tres modalitats, no? Els amics, els coneguts i els saludats. Doncs això ve a ser una miqueta així també. La proximitat que vivíem aquell dia eren els amics coneguts, eren els que nouvinguts o el que sigui. I els saludats és el que hi ha ara avui dia quan te'n vas al supermercat. Adéu, bon dia i bon dia. I si t'ho diuen, perquè precisament una de les coses que el Vicenç Carreter em va fer molta gràcia, mm-hmm. que m'ho va explicar, és que no hi ha res que l'empipi més que entris a una botiga, diguis bon dia i ningú et contesti.
Clar. Com ha fet tot aquest procés de memòria? Perquè hi han converses o alguns detalls que li han hagut d'ajudar, no?
Sí, no, va, tota aquesta gent ha sigut... Bueno, de fet, el mèrit del llibre és la gent, no jo, eh? Jo no, tota la gent que ha participat. Perquè, de fet, ells són els que m'han explicat les seves vivències parlant d'aquest tema, precisament. És el que han viscut. No sé, la Pilar Casanovas, per exemple, i la Montse Casanovas explicaven allò que els nens de petitets anaven allà a buscar caixes de cartró per jugar. A veure, avui dia t'imagines un nen jugant amb una caixa de cartró? No. Avui dia és un nen jugant ja des del cotxet amb una tablet, sí, sí. Jugant amb un telèfon. Vull dir, és... Aviam, jo penso que els avenços tecnològics ens han portat molta millora amb tot el que és la nostra qualitat de vida, però ens n'han tret una altra part d'aquesta qualitat de vida. Ens n'han tret.
Com va fer tot aquest procés de parlar amb la gent? Perquè vostè també fa, a la part final, no, un reconeixement a totes aquestes persones que li han cedit la seva memòria, els seus testimonis. Es va haver de reunir, de fer entrevistes, d'agafar punts...
Sí, entrevistes... No, tot gravat. Entrevistes personals.
Tot va ser gravat.
Tot, jo vaig agafar... És el meu sistema. No passa amb aquest, sinó amb tot el que he fet. No? Ens assentem. Jo gravo tot el que m'expliquen. Aquest gravar passar en brut... I quan es tracta brut, seleccionar, perquè, aviam, tu fas una entrevista i ara en aquest moment estàs parlant d'un tema determinat i potser 15 minuts després tornes a incidir en aquest tema. Bé, doncs llavors està la feina aquesta o la tasca, diguéssim, d'agrupar tots aquests detalls en un sol concepte i anar gravant aquí. Llavors, una vegada fet i passat amb net, ens hem assegut, o ens hem revisat amb tots, si hi havia alguna cosa, que un nom o alguna cosa que estava a la ment o algun concepte, s'arregla i ja està. Vull dir, així ens ho he fet.
Hi ha alguna cosa que desconegués totalment i que li ha sorprès arran d'aquesta memòria que ha pogut recollir i recopilar?
A veure, hi ha molts aspectes que són molt personals i inclús alguns ni surten al llibre perquè massa personals i tot. Però... de fet, en conjunt no m'han sorprès perquè és el que jo vaig viure també. Vull dir, no. Potser anècdotes concretes, potser sí. O, pues, no sé, per exemple, vull dir, el Ramonet del Nara.
Sí.
Vull dir, explica el que el seu pare feia amb els pagesos per ajudar-los a vendre els camps de patates i així ell podia cobrar. Clar, jo això no ho sabia. Jo sabia que ell s'encarregava...
És que això és molt sorprenent. Ara no, seria impensable, no?
No, ara és diferent totalment. Vull dir, ara jo diria que tal com funciona, vull dir...
El sí, deixava les patates per plantar abans de cobrar-les,
i sí.
Després, depenent de la collita, sí. Els hi retornaven o no, que això és que
clar,
no.
Sí,
ara
sí.
És el pagès qui fa l'aposta i si li surt bé i si li surt malament,
sí,
que ja sabem com estarà la demà
saquera. Penso que avui també hi ha molta pagesia que, bueno, dels que queden, perquè el Prat ja tampoc ja no en queden tants, però hi ha molta pagesia que vull dir o altres llocs, que ja, abans de fer la collita ja la tenen venuda. Vull dir, ja ve, o sigui, per exemple, ara posaré un nom, no sé, els de la casa Maller, aquests compren camps
sí,
i compren
cotillons,
ells se n'encarreguen, i si surt bé, surt bé, si no surt bé, no surt bé. És una altra forma de fer el negoci, és diferent totalment.
Té una al·licient en aquest llibre, que és poder saber l'origen d'alguns establiments que encara continuen, com per exemple el Ramonet del Nara, sí. El bar de la Rambla, sí. El mercat municipal amb la carnisseria també Mas. No?
El Mas i el de la Vedella i el del Xai.
Pensa que això pot ser interessant per gent doncs, això que visqui en un prat que està molt allunyat d'aquest prat que vostè explica?
Jo crec que sí, i tant que sí. Jo penso que els ha d'interessar, però sobre manera. Vull dir, és que aquestes arrels que es pretén descriure aquest llibre, la gent les ha de conèixer, les hauria de conèixer. Ara, jo veig, per exemple, a la plaça, al mercat,
sí.
que sempre anem a la plaça, eh?
Sí, sí.
Del mercat,
dir, clar, perquè vostè explica en el llibre també que, és que els llocs de compra estaven aquí a la plaça de la Vila, abans
sí.
Del mercat municipal.
Sí, 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 sí. Perquè clar, el mercat estava aquí a la plaça, a fora.
Exacte.
I després es va fer el mercat, l'edifici, i llavors van anar a parar tots a dintre. Però llavors es nota que també hi ha cert jovent que li agrada anar al mercat a comprar. Però, esclar, tampoc tenen massa temps, perquè si treballen tots, no disposen d'hores lliures per poder fer aquestes coses i anar a xerrar amb un i a l'altre. Abans era l'època, era diferent, i es pot entendre bé. Vull dir, la mestressa de casa feia d'això, de mestressa de casa. No treballava. Llavors, en no treballar, ella es podia dedicar més a la família, més al mercat, i podia conviure molt més totes aquestes, diguéssim, trobades amb la gent del poble, assabentar-se què és el que passava, assabentar-se qui patia per algun motiu, fer-li consol o donar-li acompanyament. O sigui, era una altra forma de viure. Esclar, la gent, i ho entenc perfectament, la gent necessita doncs, fer la seva vida, i les dones exactament igual, jo crec que és així, és importantíssim. Però esclar, tot això comporta perdre una sèrie de vivències que abans es tenien i ara les que es tenen són d'una altra mena. Sí, hi ha hagut un canvi.
De fet, fins i tot, no, la part de la conservació pròpia dels aliments, vostè explica com s'anaven a comprar els blocs de gel, que és una cosa, ja per nosaltres, absolutament impensable, no? No ens podem ni arribar a imaginar el que significa doncs, tenir aquest tipus de neveres que cada dia les havies de proveir de gel i, per tant, no podies fer les compres com fem ara, no? Que fem compres per dues setmanes.
Evidentment. Vull dir, jo recordo la nevera de gel que teníem a casa, vull dir... Un germà i jo érem els encarregats d'anar a comprar el gel amb la galleda o sense galleda, però l'anàvem a comprar. Vull dir, això estava claríssim. Sí, sí, sí. I també, clar, nosaltres teníem el nostre pati, no fèiem servir com a hort, però vull dir, teníem plantes i coses,
sí.
Però teníem el nostre galliner, teníem el nostre viram, els cun i tal. Bueno, doncs anar a comprar l'ofals pels conills i les farineses per les gallines, tot això... A mi de principi, la segona part, que aquí es recuperava tot, aquí no es llançava res.
Clar, que aquí és una de les coses on estem intentant tornar, també com a societat, del fet de poder tornar aquests envasos retornables. Vostè parla d'aquesta figura també de la persona que va casa per casa a buscar doncs, el que hagi sobrat, tant de capses de cartró com d'envasos retornables, no?
Sí.
Com aquesta figura del drapaire, que ara com que està molt denostada, però que en aquells moments era una part molt important també del poble.
Jo crec que sí, a més, vull dir, el que eren els drapaires, els que hi havia, la gent aquesta feia un servei perfecte per a la comunitat, però molt, molt bé. Hi ha algunes anècdotes de les que explico el llibre, que vull dir, la pobra Elvira aquella que s'anava a l'Argentina, no?, i es va perdre la factura.
Ai, sí, i la va haver de buscar clar, a casa.
A més, aquests vivien a sobre casa, vull dir, pràcticament. Bueno, érem dos plantes baixos i els dos pisos. I jo estava a la planta baixa, per dir-ho així, de la dreta, i ells vivien al pis de l'esquerra. Clar, érem molt amics tots aquests nosaltres. Doncs em va fer molta gràcia quan la Mari Carmen m'ho explicava, això, que la pobra Elvira, clar, ja havia liquidat tot i havia anat a buscar el seu pare, que li anés a recollir tot el que tenia, que recuperés per drapaire, vaja. Uh-huh. I sort que no va llançar-ho, encara que no havia... No va llançar-ho, perquè ell ho portava al sabataire, si això, diguéssim, no sé què hagués passat, uh-huh. La pobra dona...
Després també parla del transport cap a Barcelona, tant a nivell dels autobusos com de mercaderies, no? De la pròpia gent, com de les mercaderies que havien de provar ahir al Prat.
Sí, que l'ocell...
Com era això?
Bé, la veritat és que era, en aquella època el requeté tenia una missió molt important. Vull dir, ara tot es deia missatgeria, ho diríem d'una altra forma, però... jo me'n recordo també, no?, que la meva filla tenia una motoreta, i aquesta motoreta la portàvem al recadicats de l'ocell, que és el Francesc, i ells ens la portaven fins a Palafrugell.
Sí, que també ho enviaven. Ja.
Ho enviaven així, uh-huh. Sí, ho diem tot. Clar, amb el cas aquest concret, amb el que explico, vull dir, ells feien tot el sistema aquest de recaderia, però van ampliar, perquè un pagès li va dir al seu pare que per què no li portava, no sé si eren els balons o... O sigui, una hortalissa al bord. En principi li va semblar que no, però Barbara Fi va dir, home, és un camp de negoci que t'haig d'explotar, per què no? I va fer-ho així, i a partir de llavors, sau, vinguen carxofes, melons i el que fos, i tot cap al bord.
I després hi havia les persones que l'anaven a vendre, que també és veritat que m'he adonat amb el llibre, Pere, que estaven molt adaptats als horaris, per exemple, als autobusos, a una primera sortida molt aviat perquè la gent pogués entrar a treballar als mercats.
Jo
que ara sembla que està com tot molt desconnectat de la vida real de la gent.
Jo ho he viscut molt directament, perquè, vull dir, precisament el meu oncle, perquè eren pagesos de Calterrida, sí, bé, estava casat amb la germana de la meva mare, la Modesta, ella se n'anava a les 4 i quart o a les 4 i mig, s'anava cap al Born a vendre. Però el dia abans, el meu oncle, i jo el havia acompanyat més d'una vegada, anàvem al camp amb el carro i el cavall, posàvem els melons, i d'aquí allà, xino-xano, cap al Born, uh-huh. Llavors allà descarregàvem, clar, feien la pila de melons i després de tornada cap al Prat. Vull dir, ara, després ja va anar amb tractor, però anàvem amb el carro i cavall.
Era una vida molt diferent,
molt diferent,
però que segur que per molta gent que hagi viscut aquell Prat, que segur que recorda molt recuperant aquest llibre de quan tot era a proximitat, li pot portar doncs, directament aquelles imatges mentals del Prat, que era molt diferent del Prat actual. Pere, aquest llibre ja el va presentar, si no recordo malament, cap al 23 d'abril d'aquest any.
El 21, el divendres, dos dies abans de Sant Jordi.
Per tant, ja ha tingut algunes impressions, no?, de gent.
Sí.
Què li ha dit la gent que l'ha llegit?
Hi ha gent, inclús gent que no és del Prat. M'han enviat missatges o m'han trucat dient, mira, Pere, això ho recordo, WhatsApp sobretot, que... Nosaltres també fèiem això, i m'han donat els exemples de lo que ells van viure al seu poble uh-huh. determinat. O sigui, és una situació que era del Prat, perquè jo l'he escrit perquè he escrit del Prat, però que en aquella època es donava arreu a tots els pobles. Clar. Tot era així, la vida de llavors era aquesta. Vull dir, a veure, un colmado del poble, jo me'n recordo, el de Lladó, que era on va néixer la meva mare, tota la família, aquell colmado... Venien des de barrets fins a sardines escabatxades. Venien de tot. Venien de tot. I el meu oncle i la meva tia, que feien de barbers, doncs portaven la centraleta. I vull dir, bueno, que potser també... Això potser té molta relació, perquè clar, entre centraleta i barberia són centres neuràlgics on hi ha l'entrada de tota la informació del poble.
Totalment. Això el poble de la meva mare també, la família que portava la barberia portava la centraleta. Doncs segur que ha fet a molta gent que es pugui transportar en aquelles èpoques si les ha viscut i a la gent més jove també ens faci valorar tot el tota la història que hi ha darrere d'aquests establiments, que alguns d'ells encara continuen i que sí que els coneixem de primera mà. Doncs, Pere Rodríguez i Darnés, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Recordem aquest llibre de Quan tot era proximitat, és en el Prat de Llobregat. Un poble on el podem aconseguir?
Amics del Prat del Té, però també tenen el Servei Secretaria i el Dracs.
Perfecte. Doncs és un gran regal, també. Gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres, Isa.
Molt bon dia. Adéu.